I aquest primer dilluns d'octubre no hi ha millor forma d'acabar-lo que destapar la nostra botella d'absenta amb l'Àngel Martí i amb Ramon González. Àngel, Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Dani.
Bueno, tornem a ser aquí un dilluns més amb l'absenta. Si la setmana passada us proposàvem poesia, avui canviem de registre i deixem la literatura per un costat, no?
Doncs sí, avui tenim, repetim, invitats, uns nous caleros que ja els hi podem dir caleros, ja no, lo de nous ja ho podem apartar, i parlarem de cine, no, Ramon?
Sí, sí, anem a parlar de cine, i aprofito per a dir que parlarem sovint de cine, vull dir, volem que siguin uns col·laboradors habituals de l'absenta.
Que mos ensenyen algo.
Que mos ensenyen...
La diferència que entre una pel·lícula de la 2 i una pel·lícula de Telecinco.
Exacte, ells de fet ja van fer una activitat de cine, la que van participar força gent, haguessin pogut ser més, però ja érem força gent, i a lo millor se torna a fer este hivern, depèn de l'interès que es veiga, se veurà a partir dels programes estos que anirem fent.
Molt bé, doncs el que anem a fer és compartir la botella d'absenta per segona vegada amb uns convidats amb el tema principal, el cinema, aquí al Sempre amb tu.
L'absenta i jo compartim muts les nits, vells esperits que s'amaguen a la fosca, cercant paraules que fugen de mi a la llum d'un llumí i nicotina.
No s'il·lumina aquell vers somiat que s'esmuny dissimulant entre ombres. Mil trampes fondes t'aferren al buit i no vol néixer l'escrit del no res.
I pel meu got amb el polze, les 12. L'absenta i jo compartim llargues nits, sentim ferits que no viu el poema.
Sento que la gola em crema, absent, aixeco el cap al vent buscant la fresca. La mà s'engresca a sobre del paper i sento el recer en aquesta copa.
I l'absenta i jo som dos erudits.
Com aquells vells amics, ebris de vida. Bon dia, senyor Ramon.
Bon dia, senyor Àngel.
En què destapem avui l'ampolla d'absenta, doncs?
En un obridor. En un obridor que es diu cine. Montse Cateura, Enric Franc, benvinguts altra vegada a casa vostra.
Hola,
benvinguts de nou.
La Montse Gràcies. I l'Enric són membres del col·lectiu Cala Cultura, igual que naltros, igual que el nostre jefe Dani, i són els que porten l'activitat de cine, i quan hem de fer algun audiovisual o algo, són los realitzadors dels audiovisuals. Bueno, parlarem de cine, però el cine és molt gran. No?
I també podem parlar d'altres coses, perquè la Montse, no? Has estudiat Història de l'Art, i aprofitant que estàs aquí et volia fer una pregunta.
Ah, pregunta.
A veure.
Què et sembla el quadre actual de Rita Barberà?
Ah!
No és un quadre, és un cromo.
Exacte, jo no l'elevaria a categoria de quadre.
Bueno, havíem de trencar el gel, no?
Lo de la Rita Barberà, molt, és que és una pena. A mi em fa pena el que li està passant amb esta dona, perquè algú que ha treballat tant pel seu partit i ha portat tants de diners, ni que siguin negres, al seu partit, i que ara reneguin d'ella d'esta manera, te dona a entendre el tipus de persones que a lo millor, no sé, igual no, potser igual no ho sabien. Bueno,
tornem al cine, que d'esta pel·lícula va per allà.
Sí, és una pel·lícula que encara no sabem quin final tindrà.
Va, de què parlem? Perquè el cine abarca molt.
Home, mira, havíem pensat de parlar una mica de la història del cine lligada en la història de la societat, diríem. I també lligada en els temes tecnològics, en els canvis tecnològics que han preconfigurat com canviaven les pel·lícules, com n'eren de diferents.
De fet, ha canviat moltíssim.
Clar. I aleshores, doncs, la idea era una mica aquesta, que a part ens podem anar extenent o retallant a mesura que vosaltres digueu el que sigui.
Bueno, mos extendrem, no, seguim tenint el mateix metratge que hem tingut fins ara, és una cosa que estem pendent de corregir.
Estem negociant, són dues.
Seguim amb les manifestacions, hem fet una pintada dalt del pàrquing, volem més temps d'absenta, però l'han fet en guix i em sembla que no ha sigut gaire bona idea.
No, perquè ha plogut, que feia molt de temps que no plovia.
És el que hi ha. Bueno, va, si no arribem ni farem un altre, i si en convé ni farem dos, i convé ni farem tres.
Molt bé, perquè... Com deia Enric, el cine no és altra cosa que l'origen d'un invent tecnològic. El cine no és res més que dos il·luminats, que són els germans Lumière, com el seu nom indica, que estaven així com una mica perduts per tot el que era la invenció, la fotografia ja es coneixia, i que per tant el que van intentar va ser fer la fotografia en moviment, que és el cine, i que van deixar-nos mostres d'aquestes tan primitives però tan reconegudes i tan en el nostre imaginari col·lectiu, com són aquelles famoses sortides de la fàbrica Lumière, com són el tren que arriba a l'estació, com són el Lumière donant-li la papilla a son fill, i aquestes coses són les que de manera molt primigènia, molt, molt, molt incipient, ja donarien pas al espectacle de masses avui conegut ja com a cine. L'únic que és que els germans Lumière simplement ho veien com un divertiment o com un experiment que una vegada descobert ja en tenien prou, i que per tant no portava res més. No va ser fins després que Méliès ja va veure aquí un cert negoci, però on trobem el pes important de la cultura cinematogràfica que tots tenim i que tots guardem també en el propi record és el cinema americà.
Evidentment.
El cinema americà és potser el primer que va veure que allí havia una font d'ingressos, havia una font de negoci importantíssima, i va ser la que es va intentar apropiar el senyor Edison, el Thomas Alva Edison, conegut també per l'invent de la bombeta. És el que és...
I de la cadira elèctrica.
És el que es discuteix la paternitat de l'invent amb els germans Lumière. De fet, el senyor Edison era un mafiós, no era ningú més que un mafiós.
Un jeta.
Que el que va intentar va crear tota una indústria de cine en la qual els petits productors i els petits exhibidors estaven sota el seu, la seva bota, el seu control, fent que tothom pagués impostos tant per la compra de pel·lícula, de pel·lícula, vull dir, de cel·luloide, com per l'exhibició, com per les sales de projecció, per tot això tenia un cost, tenia un peatge.
Bueno, de fet, ha quedat algun gent encara a l'actualitat, no? Els polítics de l'actualitat
també tenen algun peatge d'aquest tipus, exacte. Però ell ja ho va fer, ell ja ho va inventar.
Va tenir fills. O sigui, la idea del cànon este ve de lluny.
Sí, això de les comissions,
sí.
M'ho sona?
Sí,
doncs
sí.
Ja funcionava a principis del segle XX en l'àmbit del cine, com en molts altres àmbits que s'ha descobert que encara funciona avui dia. Aleshores, bueno, una mica per contextualitzar, volíem fer aquesta introducció, perquè els que es van rebel·lar contra Edison, els que van dir no volem estar sota esta bota i pagar estos impostos, van ser una colla de senyors, majoritàriament d'origen jueu, d'origen jueu polonès, d'origen jueu alemany, que es van traslladar als Estats Units, que van fer això, i que van fugir del control d'Edison marxant cap a la costa oest dels Estats Units.
Algun cognom conegut?
Sí, Fox, Metro Goldwyn Mayer, 20th Century Fox, ja l'he dit, Paramount, per exemple. Tots estos són els
Universal.
Universal
Pictures.
Pictures. tots estos, el 1905, ja eren amos de productores i són els mateixos que avui surten a les caràtules de les pel·lícules que mantenen encara el poder i el control. És a dir, van fugir del control d'Edison i van crear el seu propi control.
Sí, podríem dir que era el cinema independent de l'època.
Era el cinema independent de l'època, exacte.
O sigui, Hollywood va començar com a cinema independent.
Just.
Va ser escapar-se del control econòmic d'Edison.
Ah.
Curiós.
I allà van començar a controlar ells
el
cinema a partir d'allà.
A fer el seu intent de monopoli, diguéssim.
Mm. Exacte. I aleshores es van establir a la costa oest per una senzilla raó, perquè estaven molt lluny d'Edison, estava a l'altra costa.
A l'altra banda.
I a més perquè tenien un molt bon clima, el qual permetia aprofitar moltes hores i molts dies de rodatge, cosa que a Nova York i tot això tenen un clima molt més rigorós i per tant no s'aprofitava tant. Bé, aquest cine incipient, aquest cine inicial, era un cine que funcionava en unes càmeres molt pesades, era un cine en blanc i negre, un cine mamut, tot això ja ho coneixem també. I per tant era un cine molt, molt hereu encara del teatre, una càmera estàtica i per davant anava passant una sèrie de seqüències, d'accions, de personatges, però sense moure la càmera de puesto. A poc a poc això millora, la càmera es fa més lleugera, la càmera permet fer filmacions en moviment.
Sí, jo recordo que hi havia unes càmeres que es diuen tipus mamut, no? Que eren enormes, que eren, permetien gravar uns planos gegantins, però és que la càmera en si era gegantina.
Clar, clar, per això hem començat en això, aquesta introducció que ha fet Enric, de que la història de la cinematografia va adosada per força a l'evolució de la invenció tecnològica o de la modificació tecnològica que permet cada vegada doncs, millors resolucions, més moviments de càmera, més planos estranys i estrambòtics. I per tant, estem parlant de, sempre parlem del setè art, no sé si hauríem de parlar de la setena tecnologia també.
Sí, sí, sí.
Perquè crec que el curs vau portar, a part de m'ha xocat en seguida quan ho has dit, la imatge del tren, perquè crec que, no sé si va ser tu l'Enric, va dir, quan ho passaven, hi havia vegades que la gent sortia despavorida perquè es pensaven que entrava un tren de veres.
S'espantava.
I aquesta pobra gent, si haguessin vist la tecnologia 3D, ai, mare de Déu. Llavors, clar, me sembla que les càmeres estes grans, hi havia una pel·lícula que es deia El nacimiento de una nación, pot ser?
Exacte. Sí, de...
En castellà ho dic.
Bueno, sí, és El naixement d'una nació que és de Griffith.
Que havia molt bé, que havia molt de moviment, però clar, la càmera era estàtica perquè era un mamotreto amb la qual cosa no es podien fer grans coses.
Exacte. A veure, s'ha de reconèixer que als anys 20, a los locos años 20, que també hi havia una revolució tecnològica important, estem parlant d'abans del crac del 29 i per tant havia una expansió enorme a nivell econòmic, a nivell tecnològic i tot això, ja es van fer les primeres pel·lícules en 3D.
Ah, sí?
Sí. Ja es van fer pel·lícules colorejades, vale? Sí. Que tenien un sistema molt rudimentari que era d'anar colorejant fotograma a fotograma.
Ostres.
I aleshores passes la pel·lícula i la pel·lícula és en color però està colorejada a mà, fotograma a fotograma.
Això que ho feien els
xinos.
Els xinos no podien fer ningú més.
Home, es deu notar moltíssim.
Sí. De tota manera, en aquesta època, tot i que sembla que era un invent molt nou i que era poc popular, no és cert, era un negoci i hi havia, com es deien els níquel, no sé
Nickelodeon.
Què? Nickelodeon. Eren unes barraques de fira amb una colla de files de cadires i allà hi passava la pel·lícula. I per tant es cobrava un níquel.
Molt bé.
Per entrar.
Sí.
I per tant de barraques d'aquestes de fusta n'hi havia la tira per totes les ciutats.
De fusta i de desmuntables, anaven per les fires.
Crec que avui Nickelodeon és una cadena d'entreteniment, no?
Sí.
Americana.
Sí, 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 però l'origen bueno, està aquí, en aquest nom.
Molt bé.
Aleshores va ser ja quan es van establir els cines, quan les coses es van estabilitzar a nivell d'espectacle ja de masses, el que diu Enric, no? Des de les cues de gent per entrar als Nickelodeons, va ser on vam veure aquest jaciment de negoci, doncs aquestes firmes i aquests cognoms que estàvem comentant abans. La càmera a poc a poc es fa lleugera, permet aquestes filmacions molt més àgils, però a l'any 29, a l'any 27, perdó, a l'any 27 hi ha un nou invent, que és el cine sonor. Per primera vegada ja es projecta una pel·lícula amb so, que és El cantant de jazz, que és una pel·lícula on hi ha un senyor blanc pintat de negre que fa de cantant negre. És també molt rudimentària, molt curiosa de veure.
Els efectes especials brutals.
Brutals.
Sí.
El Johnson.
El Johnson era el cantant de jazz, exacte. I tenia un problema, que com que la càmera havia de ser estanca per poder gravar bé la veu, tornàvem a recular en el que era el moviment de càmera i la càmera torna a quedar-se parada en terra, torna a quedar-se estàtica, torna a passar l'acció per davant de la càmera, per tant la càmera no acompanya l'acció i tornem a tenir un retrocés en el que seria ja el desenvolupament de la imatge. Amb el temps això es va solucionar, no va haver cap problema, les pel·lícules en blanc i negre ja eren dinàmiques, només cal veure les pel·lícules dels còmics dels anys 30,
sí, sí,
unes pel·lícules precioses de veure,
Lloyd, Buster Keaton,
tots estos, i a l'any 39 aquesta primera tonada que sentíem és la primera pel·lícula en Technicolor, que és lo que El viento se llevó. I aleshores és quan ja arribem al cine en color, tal, quasi tal i com l'hem conegut nosaltres. És a dir, és el cinema que més ha tingut durada des de l'any 39 fins ara i aquí ens haurem de quedar, que és amb l'inici del color, en l'inici d'aquesta nova tecnologia i veure en el proper programa, si voleu, és com el cine, podríem dir que ja no ha tingut una gran evolució en paraules de Pere Portabella, que és un director català de cine important, que va fer El silenci abans de Bach, que és una pel·lícula preciosa de veure. En paraules seves el que diu és: el cine és l'últim dels arts que s'afegeix a la pintura, a l'escultura, a l'arquitectura, i en canvi és el que menys ha evolucionat en el seu llenguatge. Per tant, el que farem serà que en el proper programa parlarem de com ha evolucionat este cine del que hem explicat ara els seus orígens.
Sí, a part que hi ha una cosa que a mi m'ha faltat també és, i mentrestant a Europa què passava? Perquè clar, que el cine és un moviment europeu, ni que sigui francès.
Els hi perdonem, va.
Clar, no, deixem-ho estar, però són com són, però són europeus. Llavors, clar, mentrestant a Europa què passava? Que passava a lo que era la Unió Soviètica, que era en aquells moments, Sergei Einstein, lo cine alemany, aquell tan famós, lo Murnau, no?
Murnau,
i tot això, vull
exacte.
Dir, d'això també n'haurem de parlar.
Exacte.
Sí, bueno, molt influït per l'art del moment, i per tant funciona en cada país pel seu compte. Les càmeres angleses són les que donen el cop, perquè són unes càmeres més menudes i que es poden moure, i per tant el llenguatge cinematogràfic ja una mica deixa el trípode tan sempre fixe, no? Però en canvi el que es munta com una indústria és el dels Estats Units.
Sí.
Aquí hi ha més, és més artístic el cinema,
és més experimental
i menys industrial.
Bueno, de fet, segueixen així, eh?
Exacte,
sí, sí,
exacte.
Sí, sí,
perquè el cinema europeu no ha tingut una indústria darrere que ha marcat una pauta sobre què s'ha de fer, què s'ha de gravar i què s'ha d'explicar, sinó que ha sigut realment un element transmissor de coneixement, propagandístic, de cultura, de diferents aspectes, però també en aquesta vessant més experimental, cosa que als Estats Units no s'han atrevit.
Bueno, i la sort és que als Estats Units quasi sempre ha estat molt controlat el cinema, tot el contingut, tot el missatge que donaven les pel·lícules estava molt controlat des del poder, i en canvi aquí a Europa no.
Sí, clar. Molt bé, doncs anem a posar el
sí, contrapunt. Això se mos ha fet molt curt,
molt,
us haurem de portar bastantes vegades
és
més.
Que és una pel·lícula molt llarga.
Sí, sí.
Bueno, i com ja més o menys ho hem donat a entendre, això continuarà i continuarà en breu. Sempre despedim en una frase, a veure, ja que parlàvem de cine, he pensat de portar una frase, una sentència d'un actor que es diu Jerry Lewis, un actor americà, molt conegut quan érem més jovenets nosaltres, potser la gent jove d'ara no el coneix tant, era un home que era molt graciós. És molt graciós perquè encara es viu. I diu que quan dirigeixo faig de pare, quan escric faig d'home, i quan actuo faig l'idiota.
Mai més ben dit.
Doncs sí. Tenia pel·lícules que eren realment d'esternillars. Tia dels nervis.
Molt bé, fantàstic. Enric, seguirem parlant.
Montse, salut i absenta.
Salut i absenta.
Salut i absenta. Com diem nosaltres, salut i màgia.
Molt bé.
Molt bé.